L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres 22 de juny destacarem... Salut reduirà l'atenció continuada que donen alguns cap de l'Ebre a partir de l'1 de juliol. El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, visita Santa Bàrbara. El cap dels agents rurals a l'Ebre assegura que Víctor Gimeno era molt crític i limitava les actuacions del cos. Dos kitesurfs s'enganxen a la línia elèctrica del Trabucador. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Departament de Salut també té previst reduir els punts d'atenció continuada que ofereixen els centres d'atenció primària de les Terres de l'Ebre. Segons va assegurar el director dels serveis territorials, Albert Gómez, el pla encara s'està acabant de dissenyar amb reunions de l'Institut Català de la Salut amb els alcaldes dels municipis afectats, però el que va confirmar és que reduiran els equips que oferien aquest tipus d'atenció durant les nits i els caps de setmana. El pla de reestructuració de l'atenció primària es va tractar en la reunió que el Consell de Direcció de la Generalitat a les Terres de l'Ebre va fer ahir dimarts. Segons va concretar Gómez, el plantejament es va començar a treballar des de fa 2 mesos, però encara no està tancat, perquè el nou gerent de l'Institut Català de la Salut va ser nomenat aquest mateix dilluns i perquè la Constitució d'Ajuntaments va retardar alguna reunió amb els alcaldes. Tot i que ja s'han disminuït els consums d'aigua, llum i paper dels CAP i que les vacances no es cobriran amb substituts, el director dels serveis territorials va assegurar que per arribar al 10% de reducció de despesa calia anar més enllà. Així, amb l'objectiu d'evitar duplicitat d'equips i de serveis d'atenció per a les urgències, el pla d'estalvi inclou l'eliminació dels punts d'atenció continuada.
Que a vegades les tenim duplicades, aquestes plantilles, perquè a vegades el que fem és sumar tots els dispositius que tenim, no? I dispositius a part dels punts d'atenció continuada, pues, també tenim ambulants, vehicles amb dispositius de metge i infermer dins. Llavors el que farem nosaltres és, vaja, amb tot el recurs que hi ha, que és molt, evitarem primer les duplicitats, o sigui, no duplicarem, però si hi hagi un metge i un infermer en un BAM o en un SEM, no posarem un altre equip, no? I segona, doncs des del Centre de Coordinació d'Emergències, si un equip està doncs, atenent les urgències d'un lloc, per exemple, aquest equip no s'utilitzarà per fer trasllats de malalts entre hospitals, s'utilitzarà només quan hi hagi una emergència a la carretera o quan hi hagi doncs, una cosa important en aquell territori, en aquella zona que cobreix. Per tant, la resposta, dic, tancarem alguna cosa? En principi intentarem no tancar res, disminuir sí, però intentarem no tancar res, però si s'ha d'acabar tancant alguna cosa, pues, perquè no... perquè estigui cobert per altres dispositius propers, pues es farà.
El cas de Sant Jaume d'Enveja és clar i excepcional. Segons Gómez, ja que la construcció d'un pont entre Sant Jaume d'Enveja i Deltebre ha possibilitat que les urgències de nit i en cap de setmana es centralitzen al cap de Deltebre.
Tot i que estava treballat el tema i hi havia propostes, s'ha d'acabar d'ultimar durant esta setmana. Nosaltres sí que pensem que s'ha de començar a operativitzar a primers de juliol. Per què? Pues perquè la gent també té vacances, tenen d'organitzar les vacances, tenen d'organitzar els torns d'atenció continuada, s'ha d'organitzar moltes coses, no? I hi ha llocs que està pues, força clar que es farà, com posa el diari, doncs, escolta'm, si a Sant Jaume, entre Sant Jaume i Deltebre pues, hi ha un pont, doncs, què vol dir això? Doncs que els dispositius assistencials de nit i de caps de setmana, no de dia els ciutadans seguiran anant doncs a Sant Jaume com normalment, no? Però els dispositius d'urgències de nit i cap de setmana segurament se concentraran a Deltebre, no? Les ambulàncies se disposaran de manera que estiguin, per exemple, a la nit, si llevem el dispositiu assistencial de Sant Jaume, pues segur que deixem una ambulància per poder traslladar els malalts en rapidesa a Deltebre. És a dir, es combinaran les diferents xarxes assistencials.
El director dels serveis territorials també va explicar que a partir de l'1 de juliol s'aplicarà un pla integral que establirà una xarxa per garantir l'atenció de les tres patologies agudes amb més risc de mortalitat, l'infart de miocardi, l'ictus i el politraumatisme. Aquesta xarxa garantirà saber en tot moment on s'ha de traslladar el pacient pel servei mèdic que precisi i el dispositiu que s'ha d'habilitar.
Serveis informatius de MUTE.
El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, visita Santa Bàrbara. Serà el segon conseller que visita el municipi en 3 mesos. Acompanyat de l'alcalde, es reuneix amb la direcció de les dues cooperatives locals i amb el president de la Comunitat General de Regants del Xerta Sénia. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Segons que explicava la nostra emissora, entre els objectius de l'alcalde planer Jordi Boronat per aquesta legislatura està el de fomentar al màxim els contactes i visites institucionals per tal de que qui ens governa conegui el poble i nosaltres poguéssim saber a qui ens hem de dirigir si en un moment donat necessitem ajut, deia l'edil. Així doncs, i després de que en els 3 darrers mesos hagin passat per Santa Bàrbara des del delegat del govern o la directora territorial de Benestar i Família o el conseller del mateix departament, Josep Lluís Cleries, avui és el torn del titular d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí. Jordi Boronat explicava que la visita de Pelegrí a Santa Bàrbara es centrarà en 3 punts, el Museu de la Plana, les cooperatives i el canal Xerta Sénia.
Bàsicament, amb l'objectiu de, primera, ensenyar-li el Museu de la Vida a la Plana, i la finalitat i l'objectiu que ha de desplegar durant estos propers 4 anys. En un segon terme, mostrar-li la potència de les nostres cooperatives, per lo qual vam estar reunits amb la cooperativa de Sant Gregori i l'agrícola del camp a través de càrrecs directius de les dues cooperatives. I un tercer eix de treball amb el conseller d'Agricultura, que era lo Xerta Sénia. Evidentment, el suport que des de Santa Bàrbara i l'impuls que des de Santa Bàrbara sempre hem donat al Xerta Sénia, i que això li volíem impregnar, per això també va tindre un contacte i va estar pràcticament tota la visita acompanyant-nos Lluís Cortiella, el president de la Comunitat de Regants del Xerta Sénia, una mica pues, això, no? Per a mostrar-li al conseller la importància del que significa este regadiu i de la lluita tradicional que no, ja no tan sols Santa Bàrbara sinó tots els pobles de l'interior del Montsià i del Baix Ebre hem tingut perquè al final este canal segueixi regue tot aquest interior del Montsià i Baix Ebre.
A part de a Santa Bàrbara, el conseller Pelegrí també estarà avui a Roquetes aprofitant l'acte central del 10è aniversari del Parc Natural dels Ports que se celebra avui. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, estarà a Roquetes presentant la memòria anual del parc.
Gràcies, Josep. Efectivament, ahir es complien els primers 10 anys del Parc Natural dels Ports i avui el conseller aprofitarà també la seva visita a les Terres de l'Ebre per presidir l'acte central de celebracions perquè aquests dies el Parc Natural està portant a terme diversos actes per commemorar l'aniversari. Ahir dimarts 21 de juny va fer 10 anys que es reconeixia com a tal i, per tant, 10 anys de treball per a conservar i dinamitzar aquest territori natural fresc i ple de vida salvatge. Per commemorar aquesta fita s'han organitzat més de 10 dies d'actes diversos a cada una de les poblacions del parc: Tortosa, Arnes, El Regués, Paüls, Alfara de Carles, Roquetes, La Sénia, Mas de Barberans, Horta de Sant Joan i Prat de Comte. El passat dilluns, a Arnes, es va fer la presentació del butlletí informatiu del Parc Natural dels Ports, que va comptar amb la presència del director general del Medi Natural i Biodiversitat, Josep Escorihuela. Avui, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, presidirà l'acte que es farà a Roquetes per presentar a la sala d'actes de la seu del parc, a Roquetes, la memòria anual i els itineraris de la cova Avellanes. Els actes de celebració dels 10 anys de Parc Natural seguirà a La Sénia el dilluns, dia 27 de juny, amb una visita guiada al Centre d'Interpretació del riu Sénia i Molí de la Vella, i el dimarts 28 al Mas de Barberans amb una xerrada i visita guiada a l'exposició Els oficis dels ports, a càrrec de Pepa Subirats, directora del Museu de la Pauma del Mas, i Pepa Nogués, educadora ambiental del parc. El mateix dia, i a Horta de Sant Joan, es farà la presentació del llibre sobre Picasso i la seva estada als ports. Els actes de celebració dels 10 anys del Parc Natural dels Ports clouran el 30 de juny a la sala d'actes del Centre d'Informació del Parc a la Terra Alta, a Prat de Compte, amb una xerrada sobre la geologia que durà a terme Carlos Loaso, cap de la demarcació de les Terres de l'Ebre de l'Agència Catalana de l'Aigua. El Parc Natural dels Ports i la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports són dues figures de protecció especial que, des de l'any 2001, garanteixen la preservació dels valors naturals i vetllen per l'aprofitament sostenible dels recursos.
Dijous 23 de juny, la nit en la que per fi serem a estiu. La nit per tornar a la terrassa de moda. Dijous 23 de juny, torna Blau. Blau, blau, blau. A partir de la nit de Sant Joan, tornaràs a gaudir cada cap de setmana de les nits més divertides de l'estiu. Dijous 23 de juny, Opening 2011, Blau, amb dos convidats d'autèntic luxe, el sempre polèmic Rafa Mora i la vocalista del moment, Patrice. Junta la millor música dels nostres residents, Lluís Torralbo, Marcos Alonso, DJ Pepo i Vicente Belenguer. La nit de Sant Joan torna. Blau, blau, que comença l'espectacle.
El cap del cos d'agents rurals de les Terres de l'Ebre, Miguel Ángel García, va afirmar ahir dimarts que l'exdirector territorial de Medi Ambient, Víctor Gimeno, era molt crític i limitava les actuacions del cos. García va assegurar que Gimeno era sensible a les queixes dels caçadors i que sovint se les feia seves sense contrastar la informació. El cap dels agents rurals va detallar que les inspeccions d'aquest tipus de caça sempre han aixecat polèmica i que el cos va optar per enregistrar les inspeccions, ja que els servia per defensar-se de les crítiques, insults i de les denúncies que rebien.
¿Ustedes ofrecían al señor Gimeno visionar estas grabaciones? Y en caso afirmativo, ¿qué actitud tomaba el señor Gimeno?
Bueno, el senyor Gimeno, com a director dels serveis territorials, tenia tota la informació, és a dir, li havien de passar els atestats, juntament amb els atestats, les gravacions, i, bueno, en alguna ocasió, la veritat és que com que ell tenia una certa reticència o desconfiança sobre les nostres actuacions en barraques, llavors era bastant crític, i per tant volia, clar, estar enterat de tot, lògicament, també per les pressions exteriors. Llavors jo li vaig oferir en més d'una ocasió el poder visualitzar les gravacions, per exemple, no? com una manera de dir-li: escolta, si desconfies de la nostra actuació, hòstia, doncs mira les gravacions i veuràs l'actitud dels caçadors, veuràs l'actitud dels agents, i d'aquesta manera et faràs una idea més real.
El cap dels agents rurals va explicar també que Víctor Gimeno va forçar un seguit de reunions amb el director general de Medi Ambient a Barcelona per limitar les actuacions i competències dels agents rurals. Miguel Ángel García va assegurar que mai va sentir que tinguessin el suport de Gimeno, que aquest no donava credibilitat a la feina dels agents i que els criticava, assegurant que hi dedicaven massa esforç.
¿Usted notó en alguna vez, como cap del área, que el señor Gimeno intentara limitar las inspecciones en caza en barraca?
Sí, ell no estava d'acord amb la nostra feina. Considerava que, pues, que era excessiva, que dedicàvem massa esforços, massa temps, i fins i tot després de l'any 2004, a partir de l'any 2005, com que, diguéssim, no confiava massa en el meu criteri o en les actuacions de cossos rurals, va forçar una sèrie de reunions amb el director general, en la que jo havia de pujar a Barcelona, amb el meu cap, l'inspector, en les que, doncs, intentava concretar, diguéssim, no? Limitar, concretar una mica més l'actuació del cos d'agents rurals.
El judici oral contra l'exdirector de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre va començar el passat 3 de juny. Víctor Gimeno està imputat per un possible delicte de prevaricació per perdonar multes a 76 caçadors furtius denunciats pel cos d'agents rurals. El judici segueix a la secció 4 de l'Audiència de Tarragona.
Serveis informatius de Mute.
Dos kitesurfs s'enganxen a la línia elèctrica del trabucador. Els dos incidents provoquen aturades de subministrament i danys materials a les salines de la Trinitat per valor de més de 8.000 euros. Manel Ramon, des de Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament continuen els problemes a la barra del trabucador en aquesta línia elèctrica que Endesa no acaba de soterrar. Infosa, empresa que gestiona les salines de la Trinitat, vol tornar a mostrar la seva preocupació per la situació de la línia de subministrament elèctric de la barra del trabucador i per la seguretat de les persones que hi desenvolupen activitats a la zona. En poc de més de 3 dies s'han produït 2 accidents que haguessin pogut provocar greus danys personals i que en alguns casos han comportat danys materials importants que ha hagut d'assumir la pròpia empresa. De fet, el primer incident es va produir el passat divendres, dia 17 de juny, a partir de la 1 de la tarda aproximadament, quan un practicant de kitesurf, modalitat esportiva molt practicada en aquella zona, va quedar-se enganxat en els cables de l'esmentada instal·lació elèctrica, la qual també transporta el subministrament elèctric a les salines. El contacte dels cables d'acer del kitesurf amb la línia van provocar una sobretensió i un tall de corrent elèctric a la zona i, conseqüentment, a les instal·lacions de l'empresa. El curtcircuit i tall de subministrament corresponent durant unes hores va provocar danys a les instal·lacions d'Infosa per un valor de prop de 9.000 euros, als quals va haver de fer front la pròpia empresa productora de sal. El segon incident es va produir el dilluns, al voltant de les 7:30 de la tarda, quan de nou s'enganxava un altre practicant de kitesurf i que va provocar una nova sobretensió a la línia i un nou tall de subministrament elèctric. En aquesta ocasió, tampoc afortunadament va hi haure danys personals ni materials, però sí la pèrdua de la producció per un temps determinat, la qual cosa encara no s'ha quantificat. Cal recordar que l'empresa de les Salines ha presentat una denúncia davant l'Ajuntament de la Ràpita a la seva policia local per tal de deixar constància d'aquests fets i també demana una vegada més a Fecsa Endesa que acabi el projecte de soterrament de la línia elèctrica que creua el trabucador.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dijous 23 de juny, Opening 2011, Blau. Amb 2 convidats d'autèntic luxe, Rafa Mora i Patrice. I la millor música dels residents, Lluís Torralbo, Marcos Alonso, DJ Pepo i Vicente Belenguer. Dijous 23 de juny, Opening 2011, Blau. 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 Blau.
24 de juny, a les 10:30 de la nit i al Casal de Sant Jaume d'Enveja, homenatge als grups i músics ebrencs dels anys 60, 70 i 80. Una nit per tornar a escoltar en directe als Black Star, Buitres, Métodos, Sunix, Sherpas, Minors, Quijotes, Pirombodas i la primera formació dels Juniors. Una festa inolvidable en la que, a més, podràs aconseguir una nit a la suite de l'Hotel Rull, amb esmorzar inclòs, per a la parella que vingui més caracteritzada dels anys 60. Una estada a Termes de Montbrió per a qui balli millor la Perla Preciosa o una bicicleta elèctrica de darrera generació. Tot això solament per assistir a aquesta gran festa de la música ebrenca. A més, també s'escollirà la Miss i el Míster dels anys 60 i es comptarà amb l'actuació del grup Los Salvajes, que tornen als escenaris per aquesta ocasió després de 40 anys. Si et faltaven motius per assistir, t'hem acabat de convèncer? 24 de juny a les 10:30 de la nit i al Casal de Sant Jaume d'Enveja, homenatge als grups i músics ebrencs dels 60, 70 i 80. Irrepetible.
Serveis informatius de Mute.
17a edició de les catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar. Un any més, els carrers de la Cala es tornaran a omplir de colors, dibuixos i fragàncies amb les catifes elaborades pels veïns del municipi. Una de les novetats enguany és que es tornarà a fer la catifa al carrer Pau Casals, després d'uns anys, completant de nou l'itinerari de la processó de Corpus. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Fa 27 anys que unes veïnes del carrer Andreu Llambric de l'Ametlla de Mar van començar la tradició de les catifes de Corpus, unes catifes que es van anar estenent pels carrers del nucli urbà per on es realitza la processó de Corpus. Cenefes, colors, fragàncies, figures religioses i laiques es barregen a les catifes que enguany també es podran visitar aquest diumenge 26 de juny. Però serà el dissabte a la nit que els veïns i veïnes de les 5 agrupacions hauran de treballar de valent durant tota la nit per tenir a punt les catifes. Una de les novetats d'enguany és que s'ha recuperat la catifa del carrer Pau Casals després d'uns anys, gràcies a la col·laboració del grup de gimnàstica rítmica. Escoltem Damià Lleó, que és el gerent del Patronat de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Vull destacar enguany també una novetat molt important, que després de 4 anys, de 3 o 4 anys sense el carrer Pau Casals fer-se alfombra, doncs enguany, com a novetat, tornarà a ser tota la processó completa. És una iniciativa i una col·laboració i del grup de gimnàstica rítmica, i des d'aquí també pues, agrair, no? Pues, a aquestes persones que han decidit pues, col·laborar i col·laborar pues, treballant, perquè fer les alfombres pues, és molta feina, és un carrer molts de metres, organitzar molta gent, s'ha de comprar, s'ha de calcular els quilos i les flors que s'han de posar, i des d'aquí pues, bueno, encoratjar-los a donar-nos les gràcies per enguany i encoratjar-los que continuïn molts anys. No?
Cal tenir en compte que, tot i ser una iniciativa veïnal, el Patronat de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar sempre ha recolzat la iniciativa pel seu atractiu turístic i l'alt valor tradicional que té. Des del consistori es patrocina el treball de les agrupacions, atorgant vora 6.000 euros a cada agrupació per obtenir la matèria prima per elaborar les catifes. A més, la brigada municipal també, durant aquests dies, està al servei dels veïns. A més, l'Ajuntament de l'Ametlla té un conveni amb l'IES Mare de Déu de la Candelera per tal que els alumnes de segon i tercer d'ESO realitzin els dibuixos de les catifes i que el dissabte a la nit col·laborin en la confecció. D'altra banda, no ens podem oblidar dels petits i petites que han realitzat la comunió enguany, ja que seran els protagonistes el diumenge a la tarda, dia de la processó, que tindrà lloc per sobre de les catifes que engalanaran els carrers del municipi.
Una expedició de 60 persones, entre músics i familiars de la Lira Ampostina, visiten avui i demà Brussel·les, on assistiran a una sessió del Parlament Europeu. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs la música ampostina, més aviat dir que els músics ampostins de la Lira estan a Brussel·les. Justament aquest matí han arribat a la capital europea convidats pel Parlament Europeu. 40 músics i els seus familiars, en una expedició total de 66 persones, han viatjat fins a Brussel·les, on assistiran doncs, en un debat al Parlament Europeu i faran una visita turística a la ciutat. El president de la entitat de la Lira Ampostina, Xavier Escriuer, ens explicava que aquest viatge estava doncs, previst per a fa un any, però llavors no hi va haure prou gent que pogués realitzar el viatge. Ara ho han aconseguit. L'escoltem.
Bueno, ja fa temps, ja fa un any que a la pàgina web estava muntada. A la pàgina web de la Lira hi havia un viatge tot pagat, només 24 hores o 48 hores, 48 hores crec que són, que estem invitats a assistir a un debat parlamentari. Això ho fa el Parlament, segur que ho fa i reclama gent. D'aquí cada any va un avió i ho porten allà a veure les sessions del Parlament. I, bueno, vam ser invitats, però ja fa un any. Que l'any passat no es va poder anar, no teníem prou gent, i enguany sí, enguany hem pogut anar i, bueno...
Doncs ja ho saben, sense cap novetat, han arribat els 66 membres d'aquesta expedició de la Lira Ampostina que durant el dia d'avui i demà visitaran la Gran Plaça, el Manneken Pis i sobretot el Parlament Europeu, com dèiem, assistiran a una sessió de debat parlamentari.
Serveis informatius de Mute.
Dijous 23 de juny, la nit en la que per fi serem a estiu. La nit per tornar a la terrassa de moda. Dijous 23 de juny, torna Blau. Blau, blau, blau. A partir de la nit de Sant Joan, tornaràs a gaudir cada cap de setmana de les nits més divertides de l'estiu. Dijous 23 de juny, Opening 2011, Blau, amb dos convidats d'autèntic luxe, el sempre polèmic Rafa Mora i la vocalista del moment, Patrice. Junta la millor música dels nostres residents, Lluís Torralbo, Marcos Alonso, DJ Pepo i Vicente Belenguer. La nit de Sant Joan torna Blau. Blau.
que comença l'espectacle.
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea prepara un curs de pintura on s'ensenya la tècnica de dibuix i la tècnica de pintura. Seto Gallego, des de Antena Aldaia, ens informa.
Per en este proper estiu, una de les activitats infantils que s'està preparant des de l'Ajuntament de l'Aldea i concretament des de la Regidoria de Cultura és un curs adreçat a nens entre 5 i 12 anys, concretament un curs de pintura. En parlem amb Estela Estorac, regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Des de la Regidoria de Cultura hem preparat un curs de pintura on s'ensenyarà la tècnica del dibuix i la tècnica de la pintura. L'impartirà l'artista local, Fernando Rico, i ho farem els dissabtes del mes de juliol i agost. Dedicat especialment per als nens i nenes que els agrada dibuixar i pintar, hem triat dos horaris. De 9 a 11 els xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys i de 11 a 1 els xiquets i xiquetes de 5 a 7 anys.
Per realitzar el curs de pintura infantil es necessitarien un mínim de 8 xiquets i xiquetes per a poder confeccionar els grups, els dos grups, el primer grup, com diem, entre els 5 i els 7 anys i el segon grup entre els 8 i els 12 anys. La data límit d'inscripció és fins al proper 28 de juny i l'inici del curs serà el proper 2 de juliol.
Serveis informatius de Mute.
Un any més, la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alcanar organitza les activitats d'estiu per als nens de la població. D'altra banda, la Regidoria de Joventut organitza també per a la segona quinzena de juliol un curs de monitors de lleure. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia la notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar comentem avui qüestions per al temps de lleure i de les vacances d'estiu dels joves canareus. Parlem d'aquestes activitats d'estiu 2011 que la Regidoria d'Educació del nostre Ajuntament a través del Pla Educatiu d'Entorn ha organitzat per al mes de juliol. Activitats que es portaran a cap en horari de matí de 9 a 1 a les instal·lacions del Col·legi Joan Baptista Serra de la nostra població entre el 4 i el 29 de juliol. Cada matí els participants podran gaudir d'una estona d'activitats acadèmiques, ja sigui amb fitxes o els llibres d'estiu. Posteriorment i després de l'esmorzar començaran activitats dirigides per professionals. Activitats diverses com esports, manualitats, jocs dirigits, ludoteca, sempre adaptades a les edats dels nens i nenes participants. Uns participants que hauran d'abonar un preu de 65 euros, 60 en cas de ser socis de l'AMPA per assistir a les activitats durant tot el mes, o 40 euros per assistir una quinzena, 35 si són associats a l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi. Cal dir que fins demà, dia 23 de juny, hi ha de termini per inscriure's o per informar-se sobre qualsevol de les qüestions organitzatives, passant per les oficines del nostre Ajuntament i demanant per la tècnica del Pla Educatiu d'Entorn, Maria Fibla, en horari de 9 del matí a 3 de la tarda. Cal destacar també, encara parlant de propostes formatives, que el nostre Ajuntament, en este cas a través de la Regidoria de Joventut, ha organitzat un curs de monitor de lleure per al qual és imprescindible tindre més de 18 anys. Un curs que al Casal Jove d'Alcanar es farà del 17 al 29 de juliol en horari de dilluns a diumenge de 10 a 2 del matí i les tardes de dilluns a dissabte de 4 a 8. El preu del curs és de 175 euros per persona, un curs que en aquest cas té de termini d'inscripció fins al 4 de juliol, passant pel punt d'informació juvenil situat a la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat o, si ho preferiu, trucant al número de telèfon 977 73 24 64.
Dijous 23 de juny, Opening 2011, Blau, amb dos convidats d'autèntic luxe, Rafa Mora i Patrice, i la millor música dels residents, Lluís Torralbo, Marcos Alonso, DJ Pepo i Vicente Belenguer. Dijous 23 de juny, Opening 2011, Blau, 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 Blau.
Catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar. Diumenge 26 de juny passa el dia de Corpus a l'Ametlla i gaudeix de més d'un quilòmetre de catifes florals, recorreguts fantàstics i carrers engalanats. I a partir de les 7 de la tarda, missa de Corpus i processó. Tradició, cultura i religió en una sola festa. Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.